Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El defensor del poble entregarà avui a la presidenta del Congrés l'informe que ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica a Espanya. De fet, la Conferència Episcopal Espanyola hi ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. De seguida us ho expliquem en aquest programa. Abans, però, que l'Església ha comès errors, no ho dic jo. Ho diuen instàncies tan altes com el mateix Sant Pare. És evident. Però el César, el que és del César, també cal reconèixer en els darrers anys passes endavant respecte a un tema que ha estat tabú durant dècades. Reconeixement de les víctimes, protecció dels infants, informes exhaustius i judici a presumptes abusadors són algunes d'aquestes passes endavant que calia i que s'han fet per sanejar una xacra que implica molt més que l'Església, com monitors, com professors de gimnàs i encara on es donen la majoria d'aquests casos, en el si de la família. Per tant, és una feina que ni de bon tros acaba aquí, però que calia començar a fer. Avui, per cert, en aquesta casa i en aquest programa, entrevista especial sobre tota la qüestió. El director de Ràdio Estel, Toni Herbàs, entrevistarà el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. I cap a la una del migdia en parlarem amb Joan Quatrecases, pare d'una de les víctimes d'abusos sexuals en una escola de l'Opus Dei. Cal parlar-ne i des de Ràdio Estel també en parlem. Són les 8 i un minut. I qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. En un dia com el d'avui estarem molt pendents de l'informe preparat pel defensor del poble sobre abusos sexuals en el si de l'Església. Al punt de les 9 en parlarà tot plegat en una entrevista especial al director d'aquesta casa, Toni Herbàs, amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. Per cert, en tornarem a parlar quan s'hagi presentat l'informe aquest migdia amb Joan Quatrecases. Ell és pare d'una víctima d'abusos sexuals. Això serà cap a la una del migdia. Abans, però, descobrirem les novetats que ens presenten una setmana més Catalunya Cristiana de la mà de la seva sotsdirectora, Carme Munté. I a partir de les 10 del matí analitzarem per on passa i per on ha de passar l'actualitat amb el nostre politòleg de capçalera, Oriol Vidal Barraquer, i també la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, ens portarà la tupinada setmanal. A les 11 descobrirem l'últim disc de Mayo Serra Solsas, que porta per nom Suau. I continuarem fent ruta pel programa d'avui amb els col·laboradors de cada divendres. Víctor Rodrigo, que ens parlarà de cinema. David Vidal ens explicarà les últimes novetats del món de la televisió. I amb Júlia Elias descobrirem la premsa rosa. Com sempre, també acabarem la girocleta i amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
I a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
El defensor del poble entregarà avui a la presidenta del Congrés l'informe que ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals a l'Església. Serà 11:45 que Ángel Gabilondo lliurarà el document a Francina Armengol.
Un document on la Conferència Episcopal Espanyola hi ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. El defensor del poble espera que la mesa del Congrés posi data perquè s'expliqui davant del ple els detalls d'aquest informe.
I més qüestions. L'estació de Sants de Barcelona ha sigut aquesta nit l'escenari d'un atemptat terrorista simulat per posar a prova els protocols.
Sí, mig miler de persones han participat en aquest simulacre d'atemptat terrorista, el més gran que ha organitzat mai el Departament d'Interior. Els cossos d'emergència han provat els seus protocols de reacció davant d'un possible atac.
Pere Aragonès trasllada a Félix Bolaños el malestar del govern català i d'Esquerra Republicana per les negociacions encallades per investir Pedro Sánchez.
Li ha manifestat en un acte a Sant Cugat del Vallès després que el ministre de la presidència en funcions i el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, es reunissin.
L'exèrcit d'Israel ha anunciat haver matat Shadi Barut, número 2 de la intel·ligència de Hamas i un dels autors intel·lectuals de l'atac contra civils israelians del passat 7 d'octubre.
Mentrestant, la Unió Europea ha mostrat la seva preocupació pel deteriorament de la situació humanitària. A la Franja de Gaza, els 27 reclamen que l'accés humanitari sigui continuat, ràpid, segur i sense obstacles.
I en esports, Pol Corredor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça perd el primer clàssic de la setmana, el de bàsquet.
En un dels Barça-Madrid menys vistosos dels darrers anys, els de Roger Grimau van caure d'un punt al Wi-Fi Sporting Center i trenquen una ratxa de 7 partits sense perdre. Els blancs segueixen sense conèixer la derrota aquesta temporada.
I avui comença la 11a jornada de la Lliga amb el Girona,
que podria dormir líder si guanya l'avantpenúltim classificat, el Celta de Vigo, el partit estrella de les jornades al Barça-Madrid de dissabte a 4:15 de la tarda. Lewandowski podria arribar-hi.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Dels 10 millors restaurants de tot Espanya, segons la guia de viatges TripAdvisor. Atenció, perquè en aquest llistat ens hi trobem dos restaurants catalans i un d'ells està a només 20 minutets dels estudis de Radio Estel.
Ep, que hi anirem. 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Radio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quin temps tindrem avui al cel de Barcelona i d'arreu de Catalunya?
Doncs mira, tindrem un temps molt semblant al que hem tingut aquests últims dies, és a dir, amb alguns núvols. Ara al matí fa una mica més de fresqueta, però vaja, anant jaqueta i una mica de jersei, però cap a migdia, tot i que baixaran les temperatures, parlar a finals del mes d'octubre de màximes avui d'entre 22 i 25 graus, continuen sent temperatures molt altes. Això avui, i únicament esmentar que de cara a la tarda pot haver-hi algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu, també a primeres hores cap al nord de les comarques de Girona, però que la resta únicament tindrem algunes nuvolades i poca cosa més. De cara al cap de setmana, doncs demà al matí farà més fred, ens haurem d'abrigar més, pujaran una miqueta les temperatures màximes, i també demà alguns núvols cap al nord, més sol a la resta, i diumenge doncs més o menys igual. Per tant, un cap de setmana en el que tindrem el canvi d'hora, molt tranquil, plàcid, i pensant més en un temps gairebé de finals de setembre que no pas de finals del mes d'octubre, a punt ja de Tots Sants.
Previsió de xàfecs, Jordi, que és el que cal, res de res, eh?
De fet, ja et dic, les quatre gotes que caiguin avui al Pirineu, al nord de Girona, molt poqueta cosa, i al cap de setmana ni gota.
L'inici de la setmana vinent, com la tenim?
Doncs vaja, amb pocs canvis. De fet, pujaran fins i tot més les temperatures. Dilluns i dimarts, temperatures per damunt dels 25 graus les més altes. Sort que al matí notem una mica la tardor, per dir alguna cosa. Més que res, perquè fa una mica més de fresca, però vaja, allò de dir roba d'abric, fred, el temps típic de Tots Sants.
De moment res, eh?
De moment, per enlloc. I tampoc pluja.
Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, com sempre. Molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, fins dilluns, bon dia.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia, ja s'ha reobert el carril tallat per un accident a la C-58 just arribant a Barcelona cap al nus de la Trinitat. Per tant, un punt delicat que per ara continua acumulant congestió tant a la C-58 amb 3 quilòmetres com a la C-33 arribant des de Montcada. Això complica la circulació en un matí de divendres, en general amb menys cues als trams habituals, a la B-23 i l'A-2 amb trams de 3 quilòmetres en sentit Barcelona, tant a Molins com a Pallejà, i circulació intensa en altres trams. Comença a omplir-se també l'AP-7 en els dos sentits a Barberà del Vallès, i a les rondes destaquen sobretot les cues en sentit Llobregat, a la B-10, 5 quilòmetres des de Sant Adrià fins passat al Poble Nou, i a la ronda de dalt són 4 quilòmetres més des del nus de la Trinitat fins a Horta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja.
Hola, hola. Bon dia, què tal?
Aquí estem.
Demà a les 3 són les 2.
Informació de servei.
És una frase que escoltarem repetidament els propers 24 hores.
A qui li donem el bon dia avui?
Bueno, sense cap mena de dubte.
Sí, eh?
Al Barça.
Tot el camp és un clam.
Pot ser que estiguem parlant de Pemi Fortuny?
No. Jo, la versió aquesta...
Sí, eh? Pemi Fortuny, ex-cantant d'Àlex Ambusto.
Jo he posat himne Barça Rock i ha sortit això. No sé, no tinc més dades.
Val.
He anat per feina, saps? Sin comerlo ni beberlo, estem a la prèvia d'un nou clàssic del futbol espanyol. El Real Madrid visita Montjuïc, com es deia el Pol Corredoira. La muntanya màgica, demà a la tarda, i jo, si m'ho permet, Joan, ja estic en mode Barça-Madrid.
Sí, eh? Tens ara compte o no?
Tinc un principi.
Sí?
Sí, ja, si em concentro, ja ho noto.
Pol, què? Com ho tenim, això?
Molt bé, no?
Tu tens ara compte o no?
Sempre.
Sí, eh?
Un Barça-Madrid és com va.
Ara.
Jo ja tinc de fons el run-run, segueixo funcionant, evidentment, però ja amb aquell l'ull posat al maig, descomptant els minuts, i amb moltes ganes de viure'l. El partit que paralitza Barcelona-Catalunya, les Espanyes i el món sencer. Algunes dades. La Lliga Espanyola es va crear el 1929, perquè ho sàpigues. Des d'aleshores, en competició domèstica, és on Barça i Madrid s'han enfrontat més vegades. 186 clàssics hem tingut.
Sí.
Els madrilenys han sortit victoriosos en 77 partits de Lliga, mentre que el Barça ho ha fet en 74.
Ai,
això s'ha de millorar. 35 partits restants han acabat en empat. Per tant, demà tenim una ocasió de retallar distàncies.
Serà així.
I, bueno, esperem, esperem. Per tant, bon dia, Barça, visca el Barça i visca Catalunya.
Ara. Visca Catalunya.
Visca Catalunya, ara. Lliure.
Júlia, tu tens ara compte o no?
Gens. Ui, però gens, perdona, ui. Però no cal que posis aquesta cara de fàstic. Eh?
Mira, la mateixa que poses tu... Oh. La mateixa que poses tu quan hi ha eleccions i te'n fots de mi.
No és veritat. A mi m'agrada, no com tu, però també m'agrada.
No t'agrada gens.
Sí.
No t'agrada gens.
Si no t'agraden eleccions,
oi, Júlia? M'estàs difamant en directe.
No t'estic difamant. Aviam, Barça-Madrid, jo vull que guanyi el Barça,
Júlia,
però...
Júlia, Júlia, amb les eleccions és una cosa brutal.
Ja sabem qui...
Tu com el Barça, també.
Ja sabem qui m'acompanyarà d'especial. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, aquest matí, i sobretot demà, vitamines per la culerada. Estudi, amics oients, festa gran, eh? Amb aquest càntic de la culerada. Perquè aquests partits es viuen amb molta intensitat, de vegades amb patiment. De fet, els culers de debò, com el Jordi Carretero, no deixen de patir fins que no passen diverses hores que no s'uni l'àrbitre. Aquestes sensacions, aquest ahir al cor, aquest ahir al baix ventre. A més, atenció, perquè en principi hi ha motius per patir una mica més, perquè en aquests moments la infermeria... No, escolta, les coses se senten a l'estómac. La infermeria, en general, a la vida. La infermeria del Barça està farcideta de jugadors. Tenim Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha, Lewandowski, que ara diu el Pol, que igual arriba, esperem. Koundé i Sergi Roberto, aquest és una mica igual. L'última a arrossegar problemes ha estat Joao Félix durant el partit de Champions. En principi ens diuen que ha estat només un cop i que podrà jugar, i l'únic que va entrenar ahir, a 48 hores del clàssic, va ser Rafinha. Vitamines, culers!
Bon dia, el partit.
Ai, Rafinha, a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Va, fem una mica de vudú. Que no li arranqui el cotxe, ni les bicicletes del Vinícius, ni l'autobús, al Real Madrid. Les forces del mal sempre han de ser derrotades, però, com hem vist a l'estadística anterior, no sempre és així. El Madrid arriba...
La majoria de vegades no és així.
Bueno, la majoria tampoc, però no sempre. El Madrid arriba al clàssic amb les baixes habituals de llarga durada d'aquesta temporada, sobretot per miles importants, són la de Thibaut Courtois i Militao, sobretot Thibaut Courtois, que aquest tio té guanya partits, però a Mansalva. Però amb Jude Bellingham, com a fitxatge estrella, que a més està rendint fantàsticament bé, les forces del mal, l'equip de Tito Floren, que per cert, aquesta vegada no està fent vídeos des del seu cortijo de Real Madrid Televisió contra l'àrbitre de demà, cosa que ens espanta força.
Ep.
Recordem que xularà Gil Manzano,
recordem-ho,
el col·legiat que va expulsar Lewandowski per tocar-se el nas.
Sí. Sí.
Ai, ai.
Militao, que a mi sempre m'ha sonat a un candidat brasiler a la presidència.
Sí, en segona volta.
Sí, eh?
Sí, oi?
Militao.
Sí.
És bo, eh? Ens reiem d'ell, però és bo. Sí. Sort que no està.
Va, anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que el defensor del poble entregarà a la presidenta del Congrés l'informe que la institució ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals en el si de l'Església. A 2:15, Ángel Gabilondo lliurarà el document a Francina Armengol, un document on la Conferència Episcopal, dit sigui de pas, hi ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. Júlia.
Sí, el defensor del poble espera que la mesa del Congrés posi data perquè s'expliqui davant del ple els detalls de l'informe i així complir amb el mandat del Congrés. És previsible, però, que aquesta compareixença encara trigui a arribar a l'espera de la investidura d'un nou president del govern espanyol. L'informe incorpora totes les dates que s'han recollit des del juliol, quan es va formar la comissió encarregada d'elaborar-lo. Des d'aleshores fins avui, els 20 membres d'aquesta comissió han escoltat el testimoni directe de les víctimes i també s'han reunit amb responsables de l'Església. A banda, la Conferència Episcopal ha portat un informe al defensor on es recullen les denúncies que s'han rebut, els protocols i manuals de bones pràctiques de les diòcesis i les normes i legislació que s'aplica en aquests casos segons el dret canònic.
De fet, aquest matí, Toni Herbàs, director d'aquesta casa, parlarà amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, per saber què fa l'arcabisbat de Barcelona en l'atenció a les víctimes. Més qüestions, perquè aquesta nit l'estació de Sants de Barcelona, a mig miler de persones hi han participat en el simulacre d'atemptat terrorista més gran que ha organitzat mai el Departament d'Interior. Els cossos d'emergència han provat els seus protocols de reacció davant d'un possible atac i en Pau Massip l'ha seguit en directe i ens ho explica en aquesta crònica.
Ara sí, sisplau. Es informa que en 5 minuts s'iniciarà el simulacre.
La megafonia de l'estació de Sants feia aquest avís. Mentrestant, a fora...
Gràcies per venir, però sí que sé que és clar que tothom col·labori. Els ferits van identificats. Ja sabeu que, segons us hagin identificat, en si haureu de trobar. Els que siguin ferits greus, que no poden caminar, no poden caminar, i haureu de col·laborar en funció de que digui la vostra acreditació. Es produiran detonacions de munició de foguer.
Els Mossos acabaven de donar els últims detalls als voluntaris que han participat al simulacre, 250 figurants que feien de víctimes de l'atemptat. Una d'elles és la Nayara.
Soc una ferida greu, un tall al cap, i per tant soc prioritat 1, color vermell, que és la prioritat més greu, i m'hauran de fer atenció sanitària. Quan tingui a la persona intervinent al meu costat, em tiri a terra i ja està. No sabem res més.
I quan tothom estava a lloc... Començava el simulacre. Primer, dos terroristes han entrat al vestíbul de l'estació de Sants i han començat a disparar contra totes les persones que es creuaven. També han entrat a les botigues i restaurants de l'espai i han atacat els clients que hi havia comprant. La ràpida arribada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han permès abatre els dos terroristes i donar aquesta situació per controlada, però just després saltava una nova alarma. Una altra parella de terroristes havia entrat un tren d'alta velocitat aturat a l'andana de l'estació i havia segrestat els passatgers. Aquests eren els diferents escenaris que havien de resoldre els agents que han participat al simulacre i que cap d'ells coneixia abans de començar l'operatiu. Però si la d'avui era una prova molt complexa, no era només per l'atac terrorista. Com explica Sergi Delgado, responsable de Protecció Civil, aquesta nit s'ha posat a examen per primer cop la resposta integral a totes les persones afectades per un atemptat, uns protocols creats després de l'atemptat de la Rambla.
No només es provarà aquesta part policial, sinó que també tota l'atenció a les persones que poden resultar afectades. De tal forma que en aquest simulacre, per primera vegada en un escenari d'atemptat terrorista, posem a prova els protocols d'atenció a les persones que es van desenvolupar després dels atemptats del 17 d'agost com a lliçons apreses en aquest sentit de l'atenció integral a les persones.
La representació d'aquesta nit a l'estació de Sants de Barcelona també ha servit per provar noves tecnologies als Mossos d'Esquadra. Ha sigut el primer cop que retransmetien imatges en directe de tot el que passava dins de l'estació durant l'atemptat. Des de la sala de comandament, els responsables de la policia catalana han pogut veure en directe l'entrada dels agents de policia. Aquest sistema ha de permetre prendre les decisions correctes en tot moment i fer-ho el més ràpid possible. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que aquest simulacre feia setmanes que s'estava preparant i ho ha volgut deslligar així dels atacs que hi ha hagut al nord d'Europa els últims dies.
Transmetre la tranquil·litat als ciutadans i ciutadanes, descontextualitzar del moment polític que vivim al continent europeu i al conjunt del planeta com a conseqüència de la situació política que es viu a la Franja de Gaza i a Israel com a conseqüència d'aquesta guerra. No té res a veure amb tot això. Té a veure amb la preparació permanent, sistemàtica, dels cossos de seguretat i emergències per ser més eficaços.
Un simulacre que ha acabat a quarts de 4 de la matinada, quan els Mossos han donat per controlada l'amenaça terrorista.
Gràcies, Pau. Més qüestions. Avui divendres és la jornada de pregària de juny i penitència per la Pau convocada pel Papa. Ràdio Estel transmetrà en directe de 6 a 7 d'aquesta tarda i des de la plaça de Sant Pere del Vaticà una trobada especial de pregària presidida pel mateix Francesc. Júlia.
Després d'un cant inicial per demanar a la Mare de Déu una mirada cap al seu poble, es resarà el rosari amb la participació de diversos lectors i lectores i un cor que animarà també els cants. Després hi haurà un silenci que donarà pas a una exposició del Santíssim Sagrament amb adoració dels presidents presents, el pontífex oferirà una reflexió en forma de petició per la pau a Terra Santa, a Ucraïna i a tot el món. A banda de la pregària per la pau des de Roma, Ràdio Estel també se sumarà dins la missa diària un quart de vuit d'aquest vespre a la participació de l'Arxidiòcesi de Barcelona des de la catedral on es viurà aquesta invocació en comunió amb el Sant Pare. Abans s'exposarà el Santíssim a les dues del migdia i a partir de les sis hi haurà el Rosari per la Pau, les vespres i finalment la missa un quart de vuit en directe, com dèiem, per Ràdio Estel.
I obrim a aquesta hora també plana política perquè el president aragonès trasllada Félix Bolaños que la negociació està encallada i el temps s'esgota.
Durant l'acte de la CECOT a Sant Cugat, Aragonès aprofitava que coincidia amb el ministre de Presidència espanyol en funcions per fer-li arribar un toc d'alerta dels republicans. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'ha advertit que calen avenços en ferm en els tres àmbits si realment volen arribar a un acord. Des de Palau constaten que la carpeta social que fa referència al finançament i al traspàs integral de Rodalies està encallada. També alerten que cal avançar en l'amnistia i l'autodeterminació. Tot plegat després de la trobada que el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové, ha mantingut aquest dijous amb el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños.
I, de fet, poques hores abans de la trobada, Esquerra va comunicar al PSOE que les dilatacions per avançar en un acord estan posant en risc les negociacions. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Republicans creuen que el PSOE està deixant passar el temps expressament i apunten directament al Ministeri d'Hisenda com a responsable de tenir les converses amb arrencades. Fan responsable a la ministra Maria Jesús Montero de no haver complert ni tan sols amb els acords de legislatura passada com són les beques o l'ingrés mínim vital i ara de no atendre la seva petició de corregir el dèficit fiscal ni una condonació del deute del fons de liquidació autonòmic. Pel que fa a l'amnistia, el PSOE voldria declarar il·legal el referèndum de l'1 d'octubre i posar-ho en el preàmbul de la futura llei i això per a republicans no és acceptable. Qui pivota les negociacions són la secretària general Marta Rovira i el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové.
I mentre segueixen les negociacions, el Cercle d'Economia es posiciona a favor d'una futura llei d'amnistia als independentistes i d'un nou Estatut per Catalunya. En una nota d'opinió publicada aquest dijous al migdia, l'entitat detalla que posa dues condicions sobre la taula, que abans la llei es pacti amb el Partit Popular i que els partits independentistes renunciïn explícitament a la via unilateral.
Sí, és que el Cercle d'Economia vol passar pàgina i, per tant, aposta per un gran acord entre els grans partits d'aquest país. En concret, assenyala que la mesura hauria d'estar blindada jurídicament perquè el Tribunal Constitucional no la pogués tombar. L'entitat creu que amb l'amnistia la situació a Catalunya milloraria i, per tant, es podrien abordar altres temes d'interès, com ara el dèficit fiscal o reelaborar, com deies, un nou estatut d'autonomia. En aquest sentit, l'entitat creu que cal aclarir la distribució competencial entre el govern central i les comunitats autònomes i blindar per Catalunya competències exclusives en qüestions com ara la llengua, l'ensenyament o la cultura.
Pel que fa al Partit Popular, però, s'ha desmarcat aquest dijous del posicionament del Cercle d'Economia a favor d'una eventual amnistia als encausats del procés.
Hores després que l'entitat presidida per Jaume Guardiola difongués l'esmentada nota que ara comentàvem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la mesura d'aberració democràtica. Des de Brussel·les ha dit que aquesta amnistia no és per la reconciliació, sinó que és una transacció política per tal que Pedro Sánchez segueixi sent president.
I encara en clau política, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha detectat almenys 10 casos d'irregularitat i males pràctiques al Parlament en matèria de personal i dret a l'accés a la informació pública, segons es desprèn d'un informe lliurat a la cambra.
L'actuació en què ha culminat l'informe va començar arran d'una denúncia anònima. Un dels punts principals de l'informe té a veure amb les llicències per edat del personal del Parlament. Tot i ser suprimides el gener del 2022, l'oficina assegura que d'aleshores ençà s'ha tramitat i concedit 13 llicències, moltes de les quals diferides a un any vista o fins i tot més enllà. L'Oficina Antifrau també assenyala les primes o subsidis per jubilació, la creació de llocs instrumentals en connexió amb processos d'estabilització, la selecció d'interins de reforç i també l'increment de personal eventual, entre d'altres irregularitats. L'organisme donarà al Parlament un marge de 30 dies perquè revisi de manera urgent tots els casos.
Davant d'aquesta situació, la presidenta del Parlament, Anna R., ha encarregat al secretari general del Parlament, Albert Capelleres, un informe sobre el contingut i l'abast de la resolució de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Fons del Parlament asseguren que tots dos informes, el d'antifrau i el que s'ha encarregat el secretari general, s'abordaran en el marc d'una propera reunió de la mesa. A més, la cambra no té previst fer més valoracions mentre s'està analitzant aquest informe. Així mateix, tant la presidenta Erra com la mesa refermen el seu compromís a continuar treballant per una institució i una administració, diuen, de màxima qualitat, eficiència i transparència.
Més temes, perquè la consellera d'Educació, Anna Simó, acusa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'actuar amb un biaix polític inadmissible en l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, tot després de conèixer la sentència que obliga a impartir en castellà una assignatura principal a banda de la llengua castellana. Simó ho ha dit així.
De manera que entenem que tota aquesta qüestió no està relacionada ni amb cap qüestió de competències lingüístiques, ni amb cap qüestió d'aprenentatges, ni amb cap qüestió sobre l'ús minoritari del català, no només al centre, sinó a la societat, sinó que té a veure amb un biaix polític que és inadmissible al meu criteri i que, per tant, recorrerem a totes les instàncies que sigui necessari.
Simó recorda que aquesta sentència és una drecera del TSJ per aplicar percentatges de manera encoberta. El departament diu que recorrerà davant del Suprem i desplegarà el títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya sobre el règim lingüístic per donar encara més seguretat als centres.
Qui també ha reaccionat a aquesta sentència és el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, que ha acusat el TSJ d'actuar com un activista militant contra la llengua catalana.
Antic ha qualificat la sentència com una aberració jurídica que atempta contra la llengua catalana i ha anunciat que recorreran la resolució al Tribunal Suprem.
Si davant d'aquesta nova intolerable intromissió dels tribunals a l'escola volem deixar clar, primer de tot, que des d'Òmnium Cultural seguim al costat de les escoles de Turó del Drac i que presentarem de manera immediata un recurs al Tribunal Suprem.
Antic també ha instat el govern i el departament a impulsar una normativa clara que eviti que els tribunals tinguin marge d'interpretació a l'hora de resoldre sobre l'ús del català a les aules.
I la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional ha desestimat aquest dijous un recurs de l'advocat Gonzalo Boye que denunciava la manca de competència d'aquest òrgan per enjudiciar-lo per un delicte de blanqueig de capitals en relació a l'operació Mita.
El cas que investiga la presumpta introducció a Espanya de gairebé 4 tones de cocaïna inclou el nom del traficant José Ramón Prado Bugallo, més conegut com Sito Miñanco. En un comunicat, el tribunal detalla que els magistrats admeten que, si bé la llei no contempla la competència de l'Audiència Nacional pels delictes de blanqueig de capitals, sí que estableix quan hi ha connexió amb altres delictes que investiga aquest tribunal.
Com es passa de José Ramón Prado Bugallo a Sito Miñanco? Quina és la transició? Perquè, clar, de Francisco a Paco vale, podem anar a Pamán, no? Però de José Ramón Prado Bugallo a Sito Miñanco, en fi. És un misteri.
No, estava pensant, és un narco, no?
Sí.
Sí.
A veure.
Pregunta-li, Feijo. El Banc Central Europeu ha frenat la pujada de tipus d'interès per primera vegada des del juliol del 2022.
Després de 10 increments consecutius en 15 mesos, l'entitat ha optat aquest dijous per mantenir el tipus d'interès bàsic en el 4,5%, un nivell que considera suficientment restrictiu per tal que la inflació retorni de manera substancial a l'objectiu del 2% i alhora pretén evitar comprometre el creixement econòmic. Segons les últimes dades publicades per l'Eurostat, la inflació a l'eurozona es va situar en el 4,3% al mes de setembre, encara per sobre de l'objectiu del Banc Central Europeu. Per altra banda, l'ENS va revisar a la baixa les seves previsions de creixement econòmic a la zona euro pel 2023 del 0,9 al 0,7%. Precisament, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha alertat que conflictes com el d'Israel i Palestina, així com d'altres tensions geopolítiques, poden incrementar els preus de l'energia i generar també més incertesa, un fet que pot comprometre la lluita contra la inflació.
I precisament mirem cap a la guerra al proper Orient. El cap d'Estat i el govern de la Unió Europea demanen corredors humanitaris i pauses per necessitats humanitàries per tal que l'ajuda entri a la Franja de Gaza.
Sí, el text de les conclusions remarca la preocupació dels 27 pel deteriorament de la situació humanitària a la franja i reclama que l'accés humanitari sigui continuat, ràpid, segur i sense obstacles. El document diu que la Unió Europea treballarà de manera estreta amb els socis de la regió per protegir els civils, donar assistència i facilitar l'accés a aliments, aigua, servei mèdic, combustible i també allotjament. Els líders europeus han acordat el text sobre el Pròxim Orient després de gairebé 6 hores de debat.
Mentrestant, l'exèrcit d'Israel anunciat que aquest dijous ha matat Shadi Barut, número 2 de la intel·ligència de Hamas i un dels autors intel·lectuals de l'atac contra civils israelians del passat 7 d'octubre.
En un comunicat, les forces de defensa d'Israel han informat que, juntament amb el Shin Bet, el Servei d'Intel·ligència d'Interior d'Israel, han organitzat un pla per atacar la Franja de Gaza i volia eliminar Barut. En el comunicat asseguren que Barut va planificar, juntament amb el líder de Hamas a la franja de Gaza, Hashia Sinwar, l'atac a gran escala que es va produir contra Israel a principis de mes. El balanç de víctimes d'aleshores van ser 1.400 israelians morts, més de 5.000 ferits i al voltant de 200 persones segrestades.
I atenció, perquè l'Iran estaria disposada a mediar l'alliberament d'hostatges en mans de Hamas.
La proposta l'ha fet aquest dijous el ministre d'Exteriors israelià, Hossein Amir Abdollahian, davant d'una sessió de l'Assemblea General de l'ONU, ha anunciat que el país està disposat a jugar un paper en l'alliberament d'hostatges israelians a mans de Hamas a canvi de l'excarceració de 6.000 palestins de presons israelianes.
I un grup d'israelians amb familiars segrestats per Hamas s'ha desplaçat aquest dijous fins a Madrid per demanar suport pel seu alliberament i clamar contra la situació que es viu al país.
Durant l'acte convocat per l'ambaixada d'Israel a la capital espanyola, els familiars dels desapareguts també han clamat contra la Creu Roja, organització que consideren que no està fent suficient per buscar i atendre els seus familiars. En aquesta concentració, per cert, també hi ha participat un dels amics d'Ivan, l'espanyol segrestat per Hamas.
Iván es una persona muy buena. Me ha enseñado muchas cosas de la vida, tanto de filosofía como de cocina. Realmente es una persona muy sabia. Nunca le ha hecho daño a nadie. Es un alma muy noble.
Els presents han demanat repetidament una resposta contundent de la comunitat internacional que posi punt final a unes agressions terroristes que han comparat amb ISIS.
I encara un darrer punt internacional, mirada als Estats Units, a l'estat de Maine, on les autoritats continuen buscant un home armat que va matar almenys 18 persones i va causar desenes de ferits.
Per això, hores d'ara, la població de la ciutat de Lewiston continua confinada i les classes estan suspeses. Ahir l'atacant va entrar a un restaurant i a una bolera i va començar a disparar indiscriminadament contra totes les persones que es trobaven en aquests recintes. Inicialment, les fonts parlaven de 22 morts, però les autoritats finalment han rebaixat la xifra a 18. Mentrestant, com dèiem, la policia té desplegats a hores d'ara centenars d'agents al territori per mirar de trobar l'home que després de l'atac va fugir. No se sap si ha aconseguit marxar del país o a hores d'ara està amagat en algun espai. És l'atac 565 que viu el país en el que portem d'any.
Tornem cap a Catalunya. L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia que Endesa ha tallat la llum en 5 blocs vulnerables on hi viuen menors. Ho han fet, segons expliquen, amb la supervisió dels agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra.
L'entitat explica que els talls s'han fet en edificis ubicats a Barcelona, Manresa, Ponts i també a Sabadell. En aquest darrer cas, 27 famílies porten més de 100 dies sense servei, segons denuncien els mateixos activistes. L'Aliança ha reclamat un protocol per gestionar aquestes situacions que garanteixi la coordinació entre els departaments d'Interior i Drets Socials i que contempli també fer servir comptadors provisionals perquè aquestes famílies tinguin llum.
Famílies amb vulnerabilitat hi havia en tots els edificis i, a més, hi havia menors. El que estem dient és que abans d'efectuar els talls es faci aquesta comprovació i, en el cas que sigui que sí, es facin els tràmits perquè aquestes famílies puguin realment tenir accés a la llum de manera regular i de manera segura.
Davant d'aquesta denúncia, fonts d'Endesa han explicat a Radio Estel que en cap cas s'ha vulnerat el conveni perquè les famílies que viuen en aquests blocs no han acreditat la condició de vulnerables, tal com marca com a requisit aquest compromís adquirit amb la Generalitat.
La companyia insisteix que només intervé quan hi ha connexions irregulars, que per tant poden suposar un risc. Pel que fa a la instal·lació de comptadors socials, una figura que també contempla el conveni, la distribuïdora detalla que aquests s'han de vehicular a través de serveis socials i han de ser, per tant, els ajuntaments qui ho sol·licitin. Això sí, sempre que s'hagi acreditat que la instal·lació elèctrica del pis sigui segura i compleixi els requisits.
I Catalunya va tancar el tercer trimestre de l'any amb el nou rècord d'ocupació, amb més de 3,7 milions de treballadors. L'enquesta de població activa detalla que entre el juliol i el setembre s'han generat 62.400 nous llocs de treball respecte del trimestre anterior.
I el total d'aturats s'ha situat en 345.400 persones a finals de setembre i la taxa d'atur ha repuntat respecte de les dades d'ara fa 3 mesos fins al 8,5%. 0,5%. Respecte del juny, hi ha 8.600 persones sense feina més, mentre que en comparació amb l'any passat hi ha 19.800 aturats més. A l'Estat, en el tercer trimestre, també s'han assolit registres històrics d'ocupació. Segons l'EPA, hi ha 21 milions de treballadors. L'atur ha crescut en 92.700 persones més durant els mesos d'estiu i entre el juny i el setembre es van crear 209.100 llocs de treball.
De tot plegat, el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dijous que les dades d'atur i ocupació de l'enquesta de població activa demostren que el seu govern va en la correcta direcció en política econòmica i laboral.
El haber roto ese techo histórico de los 21 millones de personas empleadas en nuestro país y estar ya en más de 21.200.000 personas empleadas, con una caída de la temporalidad récord, con una caída también del paro juvenil, nos indica que estamos en la correcta dirección.
El líder socialista ha remarcat que en el context de dificultat actual, que l'economia espanyola continuï creixent amb un bon impuls en la creació d'ocupació i batent tots els rècords històrics, és una bona notícia.
Parlem ara de mobilitat perquè el president de Renfe, Raül Blanco, s'ha compromès a continuar invertint a Rodalies i ha assegurat que els serveis seran millors l'any vinent, malgrat la complexitat de la xarxa ferroviària de Catalunya.
Això és una situació que és complexa i que qualsevol incidència que hi ha, això, es perd resiliència per gestionar-la, però cal tenir la consciència de que s'està invertint amb la intensitat que veiem aquí i que, per tant, els serveis seran molt millors i no d'aquí 4 o 5 anys, sinó que en un any tindrem, un any i escaig, tindrem nous trens.
Durant la seva intervenció a les jornades Gresol, que s'han celebrat aquest dijous, també ha defensat que la puntualitat dels serveis es xifra en el 93% segons les darreres dades d'un estudi europeu, responent així a les queixes dels usuaris per les darreres incidències.
I Rodalies de Lleida disposarà de 7 noves freqüències entre Lleida i Cervera a partir del gener del 2024, segons s'ha acordat a la reunió de l'òrgan mixt de coordinació entre la Generalitat i Renfe. Les dues parts han acordat la signatura d'un contracte específic per a aquest servei que tindrà un cost d'1,8 milions d'euros, tot i que no han concretat qui l'abonarà, tenint en compte que el govern espanyol és qui directament transfereix els recursos econòmics a Renfe sense passar per la Generalitat.
El contracte que ha de definir les condicions del servei tindrà una durada fins que Ferrocarrils de la Generalitat passi a explotar tot el servei entre Lleida i Manresa, previsiblement serà a partir del 2025.
I passem també pels tribunals. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat que el Consell Superior d'Esports que es personi en el cas Negreira el considerar que la Lliga, la Federació Espanyola de Futbol i la Fiscalia ja representen el Consell en aquest procediment per salvaguardar el joc net a la competició.
La secció 21 de l'Audiència de Barcelona dona la raó al jutjat d'instrucció número 1 que investiga el cas Negreira i avala la seva decisió del maig passat de no admetre que es personi en la causa com a acusació particular al Consell Superior d'Esports, organisme que depèn del govern.
I d'altra banda, els 4 jugadors del planter del Real Madrid investigats per gravar i difondre un vídeo sexual sense consentiment podrien enfrontar-se també a un delicte de pornografia infantil. Ho avança Cadena Ser.
El jutge ha estimat el recurs del fiscal i ha afegit aquest nou delicte a la causa perquè una de les víctimes era menor d'edat. Aquest delicte comportaria una pena d'uns 5 anys de presó, segons el Codi Penal, que el regula l'article 189. D'aquesta manera, el nou delicte podria arribar a comportar penes superiors a 2 anys de presó. Fins ara s'investigava el jugador per un delicte de revelació de secrets d'índole sexual, castigat amb entre 3 mesos i un any de presó.
Obrim altres qüestions. Atenció a aquesta notícia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la improcedència de l'acomiadament d'una treballadora d'un forn de l'estació de Sants de Barcelona que va orinar en alguns estris de cuina.
La dona va ser gravada per una càmera de seguretat oculta, però el tribunal considera que la instal·lació de les càmeres havia de ser comunicada als treballadors. A més, aquest dispositiu estava instal·lat a l'obrador del forn, que era el lloc on s'havien de canviar de roba les treballadores. Per tot això, considera que la prova per acomiadar-la és il·lícita i que, per tant, no es pot fer servir.
I els Mossos d'Esquadra desmantellen un sistema de banca opaca que servia per comprar droga i blanquejar diner negre a les organitzacions criminals. Una operació conjunta amb la Guàrdia de Finança italiana ha permès descobrir un grup de traficants que va arribar a guanyar 26 milions d'euros en mig any.
És el primer cop que es detecta a Catalunya aquest sistema de banca opaca anomenat Feixen en xinès o Hawala en àrab. Els grups criminals que blanquegen els diners tenen diverses delegacions, com si fossin oficines bancàries. El sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal, explica com funciona.
Els diners que han de pagar els receptors de la droga a Itàlia no els lliuren directament a Espanya, sinó que els lliuren a aquestes delegacions, a aquestes oficines que tenen a cadascun dels països, en el nostre cas Catalunya i Itàlia. Una vegada es fa aquest lliurament dels diners, doncs s'entrega un codi. Aquest codi és entregat a la delegació que l'organització xinesa té a Catalunya i també a les persones que són els proveïdors de la droga.
Amb aquest codi, els traficants cobren els diners per la feina feta, és a dir, per enviar marihuana i haixix cap a Itàlia. Els Mossos expliquen que, com que els diners físics no surten del país, és molt més difícil investigar el rastre del diner negre i descobrir el blanqueig que beneficia els grups criminals i també els empresaris. En aquest cas, el grup que movia els diners formava part de la comunitat xinesa de Badalona i tenia diversos negocis com restaurants o botigues de roba per portar el diner negre o de la droga al circuit legal. L'operació ha acabat amb 9 persones investigades, però no es descarta que n'hi hagi més, perquè els Mossos segueixen investigant tota la informació i també els aparells tecnològics trobats durant els escorcolls.
I en plana cultural us expliquem que el codirector de Primavera Sound, Alberto Guijarro, ha advertit aquest dijous que el futur del festival estaria en perill si la plataforma marítima del front es tanca per a grans esdeveniments després de la reforma del litoral que assegura que preveu l'Ajuntament.
Així ho ha anunciat en una trobada organitzada per l'entitat Barcelona Oberta sobre l'impacte de grans esdeveniments a la capital catalana. La plataforma marina és l'espai que ha acollit els últims anys els dos escenaris principals. Per Guijarro, l'espai hauria de destinar-se a la celebració de grans actes i ha enfatitzat que sense aquest espai, el festival no es podrà fer a la ciutat.
I el festival Itinera Parlem ha celebrat aquest dijous el darrer concert de la seva tercera edició amb una actuació del músic Sart Davide Casu a l'església de Santa Maria de Miralles.
Entre els mesos d'abril i octubre, el festival ha ofert un total de 200 concerts que han congregat 18.000 espectadors, un 28% més que la darrera edició. Les actuacions s'han fet a pobles de menys de 1.000 habitants d'arreu de Catalunya i han participat 125 artistes d'estils variats com el jazz, el blues, el soul, el gospel i les músiques del món. La iniciativa també s'ha expandit a la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Castella-La Manxa i està previst que en els propers mesos s'incorporin 10 territoris més, com ara Occitània o Sardenya.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
Corredor Ira, bon dia de nou.
Què tal, bon dia?
Obrim plana esportiva, parlem de bàsquet. Tercera derrota del Barça aquesta temporada contra el Madrid, en aquest cas a l'Eurolliga, això sí, en un partit que va estar obert fins la botzina final.
65-64 en un dels clàssics menys vistosos dels últims anys. Punt final a una ratxa de 7 victòries consecutives, tot i que els de Roger Grimau van estar molt a prop d'endur-se la victòria. L'equip català estava molt endollat al primer quart, aconseguia marcar un parcial de 12-19, els blaugrana, però fluixejaven en el segon quart. En els últims 6 minuts abans del descans encaixaven un contundent 12-0. Pocs minuts els blancs en el tercer quart, curt circuit blaugrana en atac, 11 punts per 23 del Madrid. Els catalans capgiraven la truita en l'últim tram del partit, liderats per Jokubaitis. Una reacció, no obstant, insuficient, que acabava decantant la balança pels madrilenys, això sí, per un punt de diferència. Amb aquesta victòria, el Madrid és líder en solitari a l'Eurolliga, segueix invicta en competició europea.
I en futbol, avui a les 9, el Girona obre l'onzena jornada de Lliga, rebent el Celta Montilivi. Els de Mitchell tenen la possibilitat d'anar a dormir líders de primera si sumen els 3 punts.
Tot i que el Celta és tercer per la cua a la classificació, el tècnic no se'n refia i ha ressaltat les qualitats del rival en roda de premsa prèvia al partit.
El Celta ha fet partidos molt bons. L'altre dia contra l'Atlético de Madrid no mereix després de l'expulsió sí, però fins l'expulsió per mi el Celta era millor. Fora de casa és el tercer equip en més ocasions en porteria rival.
Si el Girona guanya avui, a més de ser líder provisional, aconseguiria 2 victòries consecutives a casa, una fita que fins ara mai ha aconseguit a primera.
I el Barça segueix preparant el clàssic d'aquest dissabte després de guanyar per 2-1 al Shakhtar en partit de fase de grups de la Champions.
Un partit que podria comptar amb la reaparició de Lewandowski, que podria infiltrar-se per jugar, i Rafinha, que va completar part de la sessió d'entrenament d'ahir amb el grup. Pedri, Sergi Roberto i De Jong estan pràcticament descartats en no estar recuperats de les seves respectives lesions. Un dels capitans de l'equip, Marc-André Ter Stegen, ha volgut treure pit abans del partit i ha mostrat optimisme.
Y obviamente lo queremos ganar, jugamos en casa, tenemos nuestra afición
detrás nuestro y queremos ganar ese partido. Nosotros estamos en un buen momento, queremos aprovecharlo y obviamente también saben de que el año pasado no les fue tan bien.
El Barça és tercer a la Lliga amb un punt menys que el Madrid i el Girona.
Que Lewandowski podria jugar infiltrat vol dir que podria jugar amb el Madrid però intentant fer gols en pròpia meta?
En una missió suïcida.
Imagina't, Lewandowski de central amb unes ulleres i amb un nas postís i un bigotis i cada vegada que li arriba la pilota es gira i li xuta. Que
ai, pa, amb un clàssic, ai, no descartis res.
No, todo vale.
Res.
En l'amor i la guerra i en el desayuno.
Exacte. Lliga banda, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda a 6:45 contra Itàlia en tercera jornada de la Nations League.
Sí, les actuals campiones del món busquen la seva tercera victòria a la competició de la UEFA després de les dues aconseguides contra Suècia i Suïssa. Les de Montse Tomé són primeres de grup amb 3 punts més que les sueques. Teresa Abelleira es mostra en la línia de les jugadores que hem escoltat aquests dies a la concentració. Superada la reforma de la federació, toca parlar només de futbol.
Por fin hablamos de fútbol y llegamos mucho mejor que anteriormente. Y luego no lo veo como una presión, quizá esa responsabilidad de saber que estamos en lo más alto por nuestro juego, por nuestra calidad, y que al final, pues como venimos haciendo, saldremos cada partido a ganar.
Per la seva banda, les italianes són terceres de grup amb 3 punts menys que Espanya. De moment han aconseguit una victòria i una derrota a la Nations League. La gran novetat de la llista de convocades de Tomé ha estat Jenny Hermoso, que torna a la selecció després de la polèmica pel cas Rubiales.
I precisament sobre Rubiales, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol hauria demanat a l'exvicepresidenta no sancionar Sergio Busquets per les seves declaracions sobre els àrbitres a les portes d'un clàssic.
Això és el que ha manifestat a la jutgessa Anna Muñoz, aleshores vicepresidenta i responsable d'integritat de la federació. Muñoz ha dit en seu judicial que va ser un dels motius pels quals va presentar la dimissió. Els fets haurien passat el desembre de 2019, quan Busquets va criticar durament l'actuació del col·legiat del Barça Real Societat. Rubiales, segons Ana Muñoz, li hauria demanat no sancionar el migcampista del Barça perquè, si tot actual, seria un tret al peu a 4 dies del Barça-Madrid. A la mateixa declaració ha dit que mai va veure el contracte de la federació per jugar a la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Recordem que a l'abril de l'any passat, el Confidencial publicava que Rubiales i Gerard Piqué van pactar una comissió de 24 milions d'euros per disputar-hi allà la competició.
I en futbol internacional, el jugador del Manchester United, Alejandro Garnacho, podria ser castigat per un tuit racista.
El seu equip va aconseguir els 3 punts a l'últim partit contra el Copenhagen gràcies a una parada del porter Onana al minut 93. Per celebrar-ho, Garnacho va compartir al seu compte d'X, l'antic Twitter, una imatge d'ell amb el porter i dos jugadors més, acompanyat de 2 emojis d'un goril·la. Onana va sortir al pas de la norma polèmica generada, dient que la gent no pot triar sobre el que l'ofèn o el deixa d'ofendre, i ha demanat que s'aturi aquí el tema. La Federació Anglesa podria entrar d'ofici i sancionar-lo.
Aquest Garnacho és un... O sigui, és un peça.
Un peça.
És un macarra, és... No sé com descriure'l.
Un peça, sí.
Déu-n'hi-do.
Del qual. El Barça de futbol sala, però, s'ha endut una treballada victòria contra l'Anderlecht per 1-2 en la segona jornada de la fase de grups de la Champions League. Els de Jesús Velasco, això sí, han hagut de remuntar.
L'Anderlecht s'avançava amb un gol de penal de Grelo després d'unes mans de Coelho. El Barça, però, reaccionava i Pito igualava el maig després d'una passada de Diego i Adolfo rubricava el triomf posant l'1-2 definitiu. Amb aquesta victòria, l'equip segella el seu bitllet per l'Elite Round de la Champions League. L'equip blaugrana tancarà la Main Round dissabte a 8:45 contra l'anfitrió, el Lozmica Grad, on voldrà assegurar-se la primera plaça del grup. L'entrenador blaugrana creu que han portat la batuta del partit.
Ha sido un gran partido, sabíamos que era un rival muy complicado y yo creo que se ha visto un partido pues con mucha concentración, arriesgando lo menos posible los dos equipos, pero donde el peso del juego lo hemos llevado nosotros.
El punt negatiu de l'enfrontament era la lesió al genoll dret del blaugrana Yepes, que es retirava als 10 minuts de partit. Encara no hi ha notícies sobre la naturalesa d'aquesta lesió.
I en handbol, derrota del Barça al Palau per 36-41 contra el Veszprém en 6a jornada de Lliga de Campions.
Una derrota inaudita, i és que els d'Ortega feia gairebé 2 anys que no perdien a casa. L'últim cop va ser el novembre de 2021. En el primer període les diferències per part dels dos equips eren mínimes. A la segona meitat, els blaugrana continuaven sense trobar-se bé defensivament, fet que aprofitava l'equip rival per eixamplar l'avantatge, que en algun tram del partit se va fins als 8 gols. Finalment, els blaugrana acabaven caient de 5. Malgrat tot, el Barça segueix líder del grup B per la diferència de gols.
Finalment, aquest cap de setmana, el Mundial de MotoGP fa parada a Tailàndia. Aquesta matinada, a hora catalana, han tingut lloc els primers lliures en victòria del candidat al títol, Jorge Martín.
Ha estat el més ràpid, seguit de Maverick Viñales i els germans Espargaró. A les 10 del matí començarà la segona sessió d'entrenaments del dia d'avui. A falta de 4 curses perquè acabi la temporada, està tot obert. Pecco Bagnaia lidera la classificació general, però només amb 27 punts d'avantatge sobre el madrileny Martín, que ha lamentat les dues caigudes que ha protagonitzat a les dues últimes curses.
Lo bueno es que aún tengo tiempo, no está todo perdido. Al revés, tengo muchas opciones de poder recuperarlo y de poder llegar con opciones a Valencia, al menos. Pero está claro que me da rabia y me duele, ¿no?, que lo que ha sucedido estas dos carreras.
Gràcies, Pol. Fins ara. 48 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a Plana Esportiva. I Plana Esportiva, Pol, ja ho has fet el teu, eh?
Sí, si vols ho torno a fer, però clar, seria una xapa.
Seria com... Sí, sí. Exacte. No, Núria Ros, que bé.
Deia, ai, mira'l, l'Andreu. L'Andreu avui el tenim aquí.
Bon dia.
Ha entrat abans.
Sí, quina il·lusió em fa.
Versió informativa.
Sí, és matiner, l'Andreu.
Sí. Que ara bé, què ens expliques avui,
Mireu, com que avui ja és divendres i tot plegat fa una mica de baixada, ens posarem les botes per conèixer els millors restaurants de tot Espanya.
Fermín, perdona, enhorabuena per triar aquesta cançó.
Ara, t'agrada, eh?
Saps que és la millor pel·lícula de Rafa Sanoguera?
Per mi sí, per mi és una pel·lícula especial. Està
a li brillen els ulls a Rafa Sanoguera.
M'encanta Ratatouille.
A Rafa Sanoguera ja l'has fet feliç parlant de...
De què?
Ratatouille.
De Ratatouille. I a mi m'has fet feliç parlant de gastronomia.
Home, saps, i tant, i tant. I ambientada la notícia us explico, perquè no sé si ho sabíeu, però cada any la guia de viatges TripAdvisor premia els restaurants preferits pels viatgers d'arreu del món, basant-se en les seves ressenyes i les puntuacions recollides durant els últims 12 mesos. Mm-hmm. Un recull d'opinions que enguany ha portat a dos establiments catalans a formar part del top 10 dels millors restaurants de tot l'estat espanyol, segons aquesta guia de viatge i l'opinió de milers i milers de viatgers, com dèiem, d'arreu del món. Per tant, escolta'm, això està molt bé.
Uh-huh. Sí, perquè és opinió popular. No?
Exacte. I a vegades és la millor, aquesta, eh?
Bueno, com a mínim és més aterrada, no? Sí, la realitat, exacte. Podríem dir.
És democràtic.
Llavors, de seguida us dic quins són aquests restaurants, però abans deixeu-me explicar als oients que els restaurants premiats tenen un gran volum de ressenyes i opinions amb una valoració excel·lent, no? Cosa que els ha portat a fer-se un lloc més que merescut, cal dir, en aquesta llista de premiats. Feta el hype, feta la intriga. Voleu saber quins són? És que saps què em va passar un dia?
És el seu truc que cada dia ens explica.
Sí, és que un dia he rigut amb l'Andreu perquè vaig dir intigre en comptes d'intriga. Sí. I és una cosa que quedarà marcada per la història. Bé, voleu saber quins són, oi que sí? Va. Doncs en aquest cas els restaurants són l'Arcano, que es troba a la ciutat de Barcelona.
Estrem sona molt.
Sí, ara en parlarem. I el restaurant The Fox and Hounds a Salou, val? Per tant, tenim Barcelona i Salou com les destinacions escollides en aquest cas. Sí, en coneixeu algun? Heu dit que sí.
L'Arcano. L'Arcano, em sona. Sí, l'Arcano, no hi he anat mai, eh?
No, jo no hi he anat mai, però tinc moltes ganes d'anar-hi. Jo crec que s'hi menja molt bé.
Sí, tant. Mireu, si ens centrem en el primer, en el restaurant Arcano de Barcelona, que sapigueu que és un establiment que es troba al carrer dels Mercaders, número 10, això és el barri del Born, i que, segons les ressenyes, ofereix un ambient totalment acollidor, cosa molt important, en un estable reformat del segle XVIII. Que xulo. He de fer un comentari, per cada cosa que diuen els...
Sí.
Exacte. Llavors, a més, segons les opinions recollides per TripAdvisor, les tapes que ofereixen són boníssimes i la carta aposta per una cuina mediterrània amb, atenció, peix fresc, carns locals i argentines i verdures de temporada.
Argentines, són
xulíssim,
molt
aquest restaurant.
Sí, fotos,
els oients que facin com Rafa Sanahuja, que busquin fotografies, perquè la veritat és un establiment molt xulo. I repeteixo, peix fresc, tapes, carns locals, argentines, verdures de temporada.
Sí.
Què més vols?
Per cert, si m'ho deixes dir,
com
a punt de gastronomia, si algun català ens està escoltant amb a Roma... A Roma hi ha un altre restaurant que es diu Arcano, que també és espectacular. Sí.
Està molt bé. No, en aquest cas, les opinions també heu de saber que ens diuen que l'especialitat del restaurant és la brasa i que tenen una extensa i elaborada carta de vins. Perdoneu, un restaurant que tingui bona carn i bon vi, per mi, és un restaurant
bon
de 10.
Apaga,
i bon peix, anava a dir, clar, per mi m'agrada molt que tinguin bona carn, però pels vegetarians tenen peix, és a dir...
Aquí la qüestió és, tot, és la pela, és molt caro que imagino.
Mira, el preu ronda pels 40-80 euros, bueno. Val? No és extremadament car, tampoc és el lloc més barat del món, però, escolta'm, tot depèn del que tu demanis.
Per una ocasió especial.
Fer un sopareta a dos, perfecte.
Sí, perquè després intentes buscar el restaurant més exclusiu de Barcelona i te'n vas a 200 euros tranquil·lament.
Regal d'aniversari.
Exacte, llavors...
Has dit 200?
O 300, sí.
Una prima per fer bé la feina, saps què vull dir?
Exacte.
Un sopar de...
Vull anar al disfrutar i...
No, el disfrutar...
Ja aniré, i acabaré anant.
Està molt bé, però...
Però clar...
Disfruta de... Bé,
disfruta mentre puguis.
Sí.
Disfruta de la dolorosa.
Sí, exacte, mentre t'arruïnis, anava a dir.
Bueno, ja.
Llavors, us convenç bastant, veig.
Sí.
Va, doncs, per si no, tenim algun oient que no li ha convençut, que pot ser. Encara hi ha un altre restaurant que ho pot fer, és el cas de Fox and Hounds, un restaurant que es troba al carrer de La Rioja, número 3, a Salou, i que ofereix una proposta gastronòmica radicalment diferent a la que us acabo d'explicar. Per tant, la cosa canvia una miqueta. En aquest cas, el restaurant és un establiment familiar amb una carta immensa de cuina internacional, per tots els gustos. De fet, segons hem pogut llegir, trobem de tot i més, tapes, plats combinats, plats tradicionals, curri... Us agrada el curri, vosaltres?
Molt. Oh, sí.
Doncs
sí.
També hi ha curri. I fins i tot autèntiques receptes índies, passant per la pizza, la pasta, les hamburgueses, les truites i fins i tot el kebab.
Ep.
És a dir, ho té tot, aquest restaurant.
Tu vas allà i decideixes cap on tires, no?
Perquè, és així. Llavors, a més, atenció, perquè el preu, depenent, evidentment, del que demaneu, està pels voltants dels 4 als 22 euros. Per tant, és un restaurant super, super econòmic.
Sí,
Sí, clar, si et demanes un kebab, no crec que et costi més de...
5 euros.
De 5 euros. Per tant, és molt econòmic. També m'agrada, a mi, aquesta opció, eh?
Sí,
també m'agrada, però em quedo amb el primer, que hem dit a l'inici del programa que està 20 minuts en bicicleta de Ràdio Estel. Dic en bicicleta perquè no s'ha d'agafar el cotxe.
No, i a més, perquè així també fas gana per anar-hi, no?
Molt bé, Andreu, molt bé. Sí. Llavors, per això, com us deia, avui ja ho tindríem, us ho he posat en safata per si voleu fer una sorpresa, mai més ben dit, i no sabeu quin restaurant escollir. Repetim, Arcano Barcelona i Fox and Hounds a Salou, dos dels millors restaurants de tot Espanya, segons les ressenyes dels últims 12 mesos de TripAdvisor.
Això és que et dic jo, aquest cap de setmana aniré a l'Arcano.
Ai, doncs ja diràs què tal.
Estic mirant la carta i...
No hem vist cap fotografia, dels plats?
Mai tant.
Sí,
no.
Penja-la.
Ara.
A la xarxa.
A més, no es compliquen, eh? O sigui, no tenen massa... No hi ha massa varietat, però ja es nota que el que fan ho deben tenir controladíssim.
A punt de crític culinari,
no
ho deuen
no
tenir controladíssim.
Clar.
I ja està.
Us en doneu compte que la cara B, a banda d'informar, també sempre us dona opcions pels vostres moments on no esteu treballant, que liu com una persiana.
I tu també, Núria, no?
Un dia hem d'anar a algun lloc del que us explico junts. I després, arribar a aquest lloc i dir, escolta'm, des de Ràdio Estel vam parlar de vosaltres, a veure si em calen els postres.
Correcte. Deixa'm recordar que... No, és que quan penso, faig el mateix que Lewandowski.
Infiltres.
Escolta'm una cosa.
Digues.
No, que estava pensant ara. La temporada passada, gràcies a la cara B d'aquest programa, vam rebre una maleta plena de gelats.
Home,
Frigo. Mira, normalment no diem marques, però diem marques.
El forat negre, que és la nostra cuina, encara queden.
Un malatot. O sigui, estem parlant de 30 gelats tranquil·lament.
Sí, una barbaritat.
S'agraeix molt.
Sí, tant.
Tu vas esmentant, ja picarà algú.
Exacte.
Home, hem parlat de cocteleries, de restaurants.
Clar, home, s'agraeix molt Coca-Cola, eh?
Sí.
Saps què vull dir?
Estrella d'Am.
Sí. No, que tot s'agraeix, Audi.
En fi.
Més cosetes, va.
Ai, Joan. Va, canviem de tema, perquè avui la cara B també ens fa mirar cap a Alacant. I és que ha sigut en aquesta ciutat del sud del País Valencià on un home ha estat detingut per, atenció, marxar sense pagar 31 vegades d'una benzinera.
Això només pot passar.
Fantàstic.
Com haja.
T'ho dic.
Però de la mateixa benzinera?
De la mateixa.
Els valencians.
Sí.
Això.
Si és valencià, un d'Alacant que s'enfada.
Ah, clar, és veritat. És veritat, tu ets valencià, no, Rafa
Sanzà? Sí, bueno, soc de Castelló.
I està de moda això de no pagar les benzineres, o...?
Sí, el meu rècord és 15.
Això és el que diuen, no?, de los de Alicante...
Palante.
Como los burros, palante.
Mira, però m'ho he inventat i m'ha sortit bé. Escolta'm, us explico. Els fets van passar entre el 15 de maig i el 15 de juny, quan el processat, és a dir, el protagonista de la notícia, va posar benzina i va comprar al supermercat de la benzinera amb la falsa promesa d'abonar els diners més tard, cosa que, spoiler, no va arribar a fer mai. Yeah. És a dir, el tio anava tan tranquil·let amb el seu cotxe, aquesta benzinera, s'omplia el dipòsit, per cert, que no és barat, de pas es comprava alguna cosa per menjar i prometia tornar a pagar en unes hores o en uns dies. Cosa que, com deia, no acabava fent mai. De seguida us amplio informació, però també us he de dir que a mi no sé si em sembla més jeta el que feia l'home o que la persona que estigués a l'establiment ho permetés. És a dir, com que vens a pagar
més? A més, 30 vegades, clar, em sembla masses.
A partir de la vintena vegada. Ja vendré a pagar-te, Antonio.
Escolta, més que...
De la tercera.
T'estan vacil·lant?
Sí, sí, no, no.
Que canviava de benzinera.
Va anar més d'una vegada a la mateixa benzinera.
Ah, però anava canviant.
Apunta-me la cuenta al conxo.
Entre el gremi no parlen i diuen hi ha un home que està venint i no parla.
No ho sé. Imagino que també ho va fer amb un espai de temps,
sí,
no?
Sí, entre el 15 de maig i 15 de juny. Maig-juny. Ha passat un mes, només. 31 vegades és cada dia del mes, eh?
Tu creus, Núria, que hi ha un grup de WhatsApp de totes les benzineres d'Espanya?
Sí, Pol, sí, ho crec, de veritat. Ho crec.
És bona, aquesta,
eh?
Ai,
no. Com ha quedat la cosa, va?
No, per tot el que us acabo d'explicar, no és poc, eh? La Fiscalia d'Alacant ara li demana 3 anys i 9 mesos de presó per un delicte continuat d'estafa, i no és per menys si tenim en compte que l'home va posar gasolina al seu cotxe, ho dèiem a l'inici, a 31 vegades, per un valor superior, atenció, dels 2.790 euros. Per tant, són diners, eh? 2.790 euros. Res, per acabar, abans d'anar a la música, dir-vos que el judici ja s'ha celebrat, i, de fet, va ser ahir a les 10 del matí.
Ah, i què va passar?
I, no, de moment he estat investigant, se'n desconeix quina és la sentència. Volia trucar per informar-me, però a l'hora que he redactat aquesta notícia era molt aviat.
No hi havia ningú, no?
El dilluns prometo. El dilluns intentarem ampliar aquesta informació, com a bons periodistes que som.
Tornant de Banyoles, vas fent trucadetes al jutjat.
Fet, enmig d'una retenció.
Sí, fixa't. Així no et poses nerviosa.